heretat al mig del camp i no ha generat pràcticament possibilitats. Bueno, ara alguns pensaran que l'empat és un bon resultat, tenint en compte que jugàvem amb 10, però aquest empat, si ho mires bé, doncs es perd dos punts, i això a la classificació es va notant.
Tu el punt no dones per bo, Edu?
Sí, boníssim, boníssim tant com s'ha anat dibuixant el partit. La llàstima és que no és un bon resultat a priori i que la classificació jo crec que hi haurà força equips, força rivals directes que trauran dos punts, però després de l'errada, per mi és una errada de Calero, condicionat al partit, i la resta dels jugadors de l'Espanyol, els companys de Calero, s'han buidat, per tant s'ha de considerar un bon punt.
Més tard escoltem els protagonistes. Edu, Joan, Dani, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
En temps de tu diràs, amb en Xavi Cupido avui tocant els botons a Cornellà al Prat. Espanyol 1, Saragossa 1. El Barça de bàsquet que ha guanyat la Virtus de Bolonya en aquest superesports, vaja, superdivendres, millor dit, esportiu a RAC1, ara sí que ho he dit bé, que continua, un minutet d'anuncis i en Gerard Ballera amb el tu diràs fins a la 1 de la matinada. No marxeu.
L'Espanyol juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Salvador Massí, metge i...
És el nivell d'oxidants. Per tant, tot això està basat en ciències, sí, és cert, però quan ho mires amb més calma no és tan senzill. L'envelliment no es soluciona amb una cosa, amb una pastilla. És molt més complicat.
Versió RAC1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC1.
Tots som u. Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Amb Gerard Ballera.
Bona nit, les 11:04. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs, esports sense parar a RAC1. Ens hi hem posat a les 8 del vespre per explicar-vos la victòria del Barça de bàsquet contra el Fenerbahçe a l'Eurolliga 89-81 i també l'empat de l'Espanyol davant el Saragossa 1-1 a l'Stagefront Stadium. Tot plegat en un dia en què hem de lamentar una nova lesió greu al Barça, en aquest cas el primer equip femení de futbol. La central Mapi León s'ha trencat el menisc extern del genoll dret durant l'entrenament d'avui i haurà de passar pel quiròfan en els pròxims dies. És un pal, lògicament, per la jugadora i una pèrdua molt important per Jonathan Giraldez, sobretot tenint en compte la plaga de baixes, especialment que hi ha a l'eix de la defensa. De fet, les lesions estan marcant el primer trimestre a Can Barça. El futbol, tant en l'equip femení com en el masculí, i també el futbol sala, que té només 6 jugadors sans a dia d'avui del primer equip després de la lesió muscular d'Adolfo. De lesions n'hi haurà sempre, però tant de bo que en els dos pròxims trimestres de la temporada n'haguem de lamentar menys. D'una que s'haurà d'operar, Mapi León, a una altra que l'han operat, Ter Stegen. L'Alemanya ha tornat aquest matí cap a Barcelona després de la intervenció que li va fer ahir la doctora Amélie Legisler a Bordeus per solucionar els seus problemes lumbars. Parlant de lesions, l'entrenador del Brighton, Roberto De Zerbi, ha confirmat que Ansu Fati s'estarà 3 mesos de baixa per la lesió muscular que es va fer fa uns dies. Ansu, per tant, hauria de reaparèixer cap a finals de febrer, aproximadament. Si tot va bé, que esperem que sí. D'aquesta nit, per cert, més enllà de l'empat de l'Espanyol, destaquen dos resultats definitius de futbol. A la Lliga Espanyola, a primera, Getafe 1, València 0, amb gol de Borja Mayoral, al temps afegit de la segona part. Compta amb Borja Mayoral, que porta 9 gols, els mateixos que Griezmann, a 2 de Bellingham, lluitant ara mateix per ser el màxim golejador de la primera divisió. A tot això, déu-n'hi-do amb aquest Getafe-València, perquè han tingut fins a 3 expulsions, 2 al València, Gabriel Paulista per doble groga i Javi Guerra per vermella directa, són 2 dels jugadors, baixa ja confirmada pel partit de la setmana que ve a Mestalla contra el Barça. Expulsats, per tant, sancionats, no podran jugar contra el conjunt blaugrana. I també al final del partit, l'àrbitre ha expulsat a Domingos Duarte, en aquest cas també per vermella directa, Cuadra Fernández, l'àrbitre del partit d'avui. Els Getafe-València solen ser partits calents últimament, ho eren amb Marcelino i Bordalás a la banqueta, ho continuen sent, en aquest cas amb Bordalás i Baraja. Més enllà d'aquest partit, a Itàlia, partit de la jornada, Juventus 1, Nàpols 0. Victòria de l'equip local amb un gol de Gatti. La Juve, que amb aquesta victòria escala fins a la primera posició, 36 punts, un més que l'Inter de Milà, que en té 35 i que encara ha de jugar aquesta jornada. A més, a segona, ens crida l'atenció el que li està passant a l'Osca, que denuncia diversos casos de suplantació d'identitat. El club aragonès explica que hi ha qui envia cartes falses amb l'escut i les dades del club a joves futbolistes, principalment africans, per fer-los proves i així reclutar-los, tot plegat en un dia en el qual la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb moltíssimes catalanes, s'ha classificat per la final de l'Europeu d'Olot, després d'eliminar França per 11-1 a les semifinals. La final la jugaran demà a 9:15 del vespre contra Portugal. El Fracking Granollers, en handbol, ha perdut a casa contra el Puente Genil en partit de la Lliga Sobal, 22-26, i la selecció espanyola d'handbol femenina ha perdut també contra la República Txeca i s'ha complicat el pas als quarts de final del Mundial i també el preolímpic dels Jocs de París. Avui que, per cert, el COI ha fet el primer pas per autoritzar la participació dels atletes russos i bielorussos sota bandera neutral. I dit això, ens demana pas el Dani Aguilar des del vestidor del Palau Blaugrana, amb protagonista després d'aquesta victòria del Barça de bàsquet per 89-81, Dani.
Doncs sí, Gerard, amb el Tomas Satoranski, que important era la victòria d'avui, Tomas, i com s'ha aconseguit? Què ha passat en el descanso para que hayáis defendido así a la segunda mitad?
Bueno, realmente la defensa, ¿no? ¿Qué te voy a decir? No es ningún secreto, yo creo que hemos cambiado totalmente el chip, subimos las líneas, fuimos más agresivos, usamos las faltas, un poco todo, ¿no? Pero sobre todo nos ayudamos todos y no regalamos ninguna canasta fácil. También mejoramos en rebote, que les dieron muchas segundas oportunidades, y bueno, yo creo que una de las mejores victorias, ¿no?, para nosotros.
De hecho, era un momento muy difícil en el segundo cuarto, ¿no?, porque realmente el equipo no se había visto así en el Palau, aquesta temporada no se había visto así, y cómo salís, eso también, aquesta capacidad de reacción es muy importante.
No, bueno, es muy importante que sabíamos reaccionar y a lo mejor fue bueno que fue la media parte, ¿no?, cuando podíamos un poco respirar y tranquilizarnos un poco, hablarlo y salir a tope, ¿no?, porque aquí en Palau tienes esta confianza que el público bueno, ambiente casero te ayuda, pero tampoco te puedes permitir escapar el partido.
De hecho, lo decía esto en la previa, qué importante es el Palau. Madre mía, hoy el Palau, Tomás.
Sí, hoy nos ha ayudado muchísimo. Estaba realmente espectacular, sobre todo al final del partido, ¿no? Y apretando también, es algo que te mola, ¿no? Al final jugar aquí frente de esta gente.
Gracias, Tomás.
Muchas gracias.
Les paraules de Tomás Satoranski, d'un dels protagonistes avui d'aquesta victòria del Barça, Gerard, remuntant aquests 11 punts al descans.
12 punts, Satoranski, gràcies, Dani. El millor del partit, Willy Hernán Gómez, avui amb 21 punts i 9 rebots en aquesta victòria del Barça de bàsquet per 89-81, en una nit en la qual també ha guanyat el Baskonia a casa, 87-85 contra l'Estrella Roja. La Virtus s'ha imposat 190 contra el Maccabi de Tel Aviv i ha acabat res, fa qüestió de minuts, l'últim partit de la jornada, la victòria del València Bàsquet a la pista de l'Asbel Francès per 55-78. A la classificació, Madrid líder 12 victòries, el Barça segon amb 10 i tercera la Virtus amb 9. Quart el Mònaco amb 8 victòries, les mateixes que el Baskonia. Així està la part alta de l'Eurolliga després de 13 jornades disputades. 11 minuts per sobre de les 11. Som a menys de 48 hores perquè comenci el gran partit de la jornada de la primera divisió masculina de futbol, aquest Barça-Girona tan especial. I avui volíem començar el programa parlant-ne des d'una altra perspectiva amb dos exjugadors dels dos clubs. Un d'ells és el Marc Muniesa, ara futbolista del Lyngby Boldklub de Dinamarca. Hola, Marc, bona nit.
Bona nit.
I l'altre jugador que ens acompanya, o exjugador, ell ja no juga, està retirat, és el Jonathan Soriano, ara comentarista d'alguns partits de la Lliga de Zone. Hola, Jonathan, bona nit.
Hola, bona nit.
Trobes a faltar el futbol, tu, o no?
No.
No, eh?
Gens ni mica.
gens ni mica.
No. Ho vaig disfrutar quan tocava i ara ja està. Ara ja no disfruto. Alguna vegada que m'ha donat per jugar amb amics, amb els veterans o el que sigui, i no. La veritat és que no, ja no el disfruto el mateix.
Mira, abans d'entrar en matèria i de preguntar-vos coses sobre aquest Barça-Girona, Marc, he vist que la setmana que ve et fan un homenatge a Anglaterra. Pot ser que vagis cap a Anglaterra, a l'Stoke City?
Sí, el dimarts, perquè acabem ara aquest diumenge que acabem, perquè aquí pel tema doncs es para l'hivern bastant i des de que vaig marxar doncs no he tornat mai i aquesta... Doncs aquest hivern tinc la possibilitat d'anar-hi i la setmana que ve hi aniré. I el dimarts hi anirem amb la família perquè els nens vegin una mica tot el que vam viure allà amb la meva dona i recordar vells temps.
Dinamarca, per què? Si és que es pot saber, vas prendre aquesta decisió a l'estiu. Per què Dinamarca?
Doncs quedava poc per tancar el mercat, tenia algunes altres opcions, però el míster d'aquí el coneixia, de la meva etapa a Qatar. El vaig tenir allà com a segon entrenador i em va cautivar i aquí estem donant-li les gràcies perquè em va donar la possibilitat de tornar a Europa, de jugar una lliga que està bastant bé i que estic tornant a gaudir d'un molt bon ritme de futbol.
Parlant d'aquest Barça-Girona, va, començo per tu, Jonathan. Què n'esperes d'aquest partit que viurem diumenge amb un context inèdit, no? Perquè el Girona mai havia estat en una posició tan alta enfrontant-se, en aquest cas, al Barça.
Doncs sí, serà un partit diferent. Fins ara havíem viscut un per dir-ho així, perquè ara s'està parlant d'així, perquè com ja no està l'espanyol, però un derbi català, tot i que no és de la ciutat, però li estan dient així, amb circumstàncies diferents, perquè el Girona venia d'una altra situació, el Barça sempre ha estat a la part de dalt i ara estem veient on la situació està molt, molt igual, no? Un Girona per sobre del Barça, jugant molt bé, fent disfrutar els seus aficionats i aficionats d'altres equips i estem veient que el Girona està competint a tots els equips. Llavors estem veient on no serà com altres partits on hem vist un Barça-Girona algo més de desnivell.
Perquè des de fora, Marc, ens imaginem un partit igualat. Tu també te l'imagines així i amb molts gols, tot i que després mires la temporada passada i només hi va haver un gol entre els dos partits al Barça-Girona, i eren els dos mateixos entrenadors, tant Xavi com Mitchell, però també te l'imagines així el partit o no?
Sí, normalment sempre el Barça ha estat més dominador en aquest tipus de partits a nivell de resultats. Potser sí que s'han tret un parell d'empats al Camp Nou, crec recordar, per part del Girona. Aquest any el Girona doncs, ha fet un pas endavant. Sí que la temporada passada ja jugava molt bé a futbol, a segona també, però aquest any doncs, li està acompanyant tot a tema de resultats. Doncs estan traient resultats espectaculars. Però m'agradarà veure'ls contra el Barça. Contra el dia del Madrid vas tenir 10 minuts on vas tenir moltes ocasions, dos o tres ocasions molt clares per avançar-te al marcador. No les vas tenir, no les vas materialitzar i vas acabar perdent. I vull veure contra el Barça, contra un equip dels millors del món, si tenen la capacitat per poder competir-los. Jo espero que sí, pel joc que estan demostrant, i segur que veurem un partit molt bo.
Del que has vist aquesta temporada, Jonathan, del Barça, has comentat molts partits del Girona, però del que has pogut veure del Barça, quina anàlisi en fas? Perquè està sent una temporada complicada, tot i que l'equip està traient els resultats endavant i està a 4 punts només dels líders a la Lliga.
Sí, hem vist on el Barça segurament és molt més criticat de la situació que té, no? Perquè al final la Champions està a la següent fase, a la Lliga està en una situació tranquil·la, per dir-ho així, i segurament li ha donat un cop a la taula el Barça amb l'últim partit, jugant molt bé, donant segurament molts més minuts de bon futbol de lo que hem vist durant la temporada, i segurament estem veient el millor Barça de l'era Xavi. De moment amb el partit contra l'Oporto, la segona part, a l'Atlètic de Madrid, hem vist un gran Barça, i tant de bo sigui així. El que volem és veure un Barça amb bon futbol, no només guanyant, que és el que estem veient fins ara, sinó guanyant i fent bon futbol. I la darrera setmana hem vist un gran Barça, així que segurament el Girona es tindrà que emplear molt, molt a fons per poder combatre aquest tipus de partit.
Tu que ets davanter, Jonathan, què li falta a Lewandowski perquè s'acabi d'endollar? Perquè ell, la sensació que ha fet durant gairebé tota la temporada és que ha volgut participar molt de les jugades, no? De tocar molta pilota, i no sé si això l'ha acabat perjudicant.
Bueno, és una opció, no? És una opció que també al final és complicat, perquè al final Lewandowski és un jugador que també necessita, ha vingut aquí per ser un referent, ha vingut aquí per ser un jugador clau, i lògicament quan el Barça no ha tingut un bon joc, Lewandowski també ho pateix, i moltes vegades el voler fer més a vegades es converteix en menys. Per mi Lewandowski és un jugador d'àrea, és un número 9, i aquí és on ell es té que nutrir de bones passades, de bons centros, és on té que estar fresc per quan arribi les pilotes a l'àrea, i al final el que se li té que demanar una miqueta també és paciència per esperar quan arribi el seu moment, tenir el 100% d'energia per poder ajudar a l'equip.
Hem parlat de la davantera, en aquest cas de Lewandowski. Marc, a tu et preguntaré per la defensa. Hi ha un debat a Barcelona respecte a les posicions de Koundé i Araujo, de si hi ha una de jugada central, de si l'altra de lateral. Tu que has fet de central i també de lateral, que alguna vegada també t'han posat a la banda, què creus que li encaixa més a Xavi? A Araujo de central i Koundé de lateral, o a l'inrevés?
Bé, respecte... Clar, l'últim partit Koundé va jugar molt bé de lateral, Araujo potser també és més corpulent, el veig més de central, però al final acaben sent també tres centrals més fixes, i el que tira sempre és el lateral esquerre una mica més quan juguen amb Araujo o Koundé de lateral, perquè el que et dona la profunditat és Balde o Cancelo per l'altra banda. Està clar que els dos són centrals i no es senten tan còmodes jugant de laterals com de central. Potser a mi també em passava el mateix, perquè avui en dia els laterals són quasi extrems reconvertits a laterals, però les sensacions que van donar l'últim partit és que Koundé es va trobar còmode, l'equip va estar bé, sortia a pilota també, I bé, al final el bo és que tingui varietat en el joc, que hi ha molts centrals o, bueno, ara s'ha lesionat l'Íñigo, però té varietats allà que és l'important, que en Xavi tingui on escollir.
Vau ser jugadors del Girona, tu, Marc, del 2017 al 2019. Jonathan, tu hi vas ser la temporada següent, si no m'erro, la 19-20. Us sorprèn, sí. Jonathan, el que està fent ara aquest club, o enteneu el que està passant tenint en compte el que ja vau viure aquelles temporades en què l'equip era una mica sensor, va pujar a primera, després va tornar a baixar a segona, va intentar pujar a la primera, no va poder ser, va haver d'esperar. Enteneu el que està passant ara?
Bueno, si començo jo, és cert que la manera de treballar al Girona no sorprèn, ¿vale? Perquè al final tenen la manera de treballar amb humilitat, des de la base, fer les coses bé, no estirar més el xiclet, no?, com jo acostumo a dir, i aquí és on s'està convertint en l'èxit d'aquest Girona. Han aconseguit confiar en un projecte esportiu, amb Mitchell, amb jugadors també que han passat per la base, i a partir d'aquí és algú que la paciència dona els seus fruits, i aquí és on està l'èxit d'aquest Girona, treballar amb humilitat i saber el club que són.
I tu, Marc, en aquells dos anys que hi vas ser, no hi era Mitchell, però sí que hi era Quique Cárcel, per exemple, i sí que hi era la mateixa propietat. Ja vas notar que van ser només dos anys, però que en serien més a primera i que el club aniria cap amunt?
Sí, al final ells era un projecte, bueno, és un projecte a mig llarg plaç. Ells tenien molt a la idea el Villarreal. Es veien una mica reflexats en el Villarreal. Volien seguir el mètode d'ells, tot i haver baixat, el Villarreal també li va passar, i després va tornar a pujar, i el Girona doncs ara ha tornat a pujar i sembla que és per quedar-s'hi. I volen fer bé les coses, les estan fent molt bé, i al final doncs ser un dels equips referents a Espanya, i que a poc doncs vagin traient el cap a Europa, i crec que ho estan aconseguint. I com ha dit en Jonathan, al final és una família, tota la gent que hi ha allà és molt humil, et fa sentir molt, molt còmode la ciutat també, atrau els jugadors de fora, un cop trepitgen Girona doncs els hi encanta, i crec que és un lloc adequat per créixer, i el club doncs va en la bona direcció.
Us pregunto per dos noms propis. A tu, Marc, et preguntaré per l'Eric García, dos jugadors que estan cedits ara mateix, són del Barça, però estan cedits al Girona. Què t'està semblant la temporada de l'Eric, Marc? Al Barça sempre hi ha una mica més de pressió, i també la competència potser és major, però com valores de moment el que està fent?
Molt bona, molt bona. De menys a més, sí que potser va començar amb una mica de dubtes, però està molt bé. Està a un nivell molt, molt alt en pilota, ja sabem el jugador que és, però potser també s'ha deixat anar una mica, s'ha tret aquella pressió que és jugar al Barça, i potser també la forma de jugar al Girona, que hi ha poca mobilitat, tens sempre sortides tant per dins com per fora, doncs està jugant a un nivell molt alt, i me n'alegro que un central com és l'Eric, que és de la casa del Barça i ha patit una mica a Can Barça, doncs ara aquest any a Girona se li estigui donant l'oportunitat i estigui rendint a aquest nivell, la veritat.
L'Eric podrà jugar contra el Barça a Montjuïc. Qui no ho podrà fer és Pablo Torre, té una clàusula de la por. Ahir Mitchell ja va deixar clar que no la pagarien, o que no tenien pensat pagar-la. Jonathan, es va massa ràpid a vegades en fer les valoracions d'un futbolista, perquè potser a Pablo Torre li han posat la creu, però els últims minuts que ha jugat amb el Girona, talent en té, com a mínim, no?
No, home, al final el talent és algo que es veu des de lluny. Aquest jugador en té molt. L'únic que sí que és, al final potser sóc una miqueta passat, però en el futbol moltes vegades has de tenir paciència amb un jugador tan jove. Donar el salt que ha donat a Pablo Torre d'arribar a segona divisió, arribar a un primera divisió com és el Futbol Club Barcelona, demanar-li que agafi una responsabilitat que segurament no requereix per l'experiència que pot tenir aquest jugador, doncs és complicat. I ara al Girona doncs la gent li demana que sigui un jugador el crac que pot ser del Barça, que ho faci el Girona. Llavors, demano paciència. És l'únic que amb el futbol moltes vegades, sobretot amb els jugadors joves, es té que donar paciència, que aquest jugador agafi experiència, agafi minuts i sobretot confiança. Hi ha jugadors que sense jugar, sense ser titulars, sense ser indiscutibles, el que necessiten és confiança per poder demostrar la seva valua.
Sí, i acabo. Heu estat els dos clubs. Aquesta setmana s'ha parlat molt del que va dir Aleix García, de que un dels seus somnis és jugar al Barça. Entens, Marc, les declaracions de l'Aleix? Creus que van ser inoportunes o creus que tot plegat se li ha tret massa punta el que va dir?
Home, entenc que ho pugui pensar, perquè tothom al final vol tenir l'oportunitat de poder jugar als millors clubs del món i un d'ells és el Barça, però està clar que és en una setmana que t'enfrontes a ells, que ets el capità de l'equip, i això és normal que l'afició del Girona doncs li molesti. Jo entenc que l'aficionat estigui una mica molest, però no dubto de la professionalitat de l'Aleix, i segur que doncs d'aquí a final de temporada doncs acabarà donant, bueno, el resultat que està donant aquest any, que està a un nivell molt i molt alt com la temporada passada, però bueno, si li preguntes a qualsevol jugador, Barça o Madrid o clubs de l'estranger, doncs sempre tindran aquest somni de poder jugar en un d'aquests equips.
I tu, què en penses, Jonathan?
Bé, al final no ha dit res que segurament molts jugadors ho pensin, però segurament no era la setmana. Ja està, perquè al final l'Aleix no ha dit res de l'altre món. L'únic que sí que pots deixar una miqueta tristos a l'aficionat del Girona, que el teu capità doncs tingui aquestes declaracions. Segurament no és això, no era la setmana per fer aquest ni la pregunta ni la resposta.
Marc Muniesa, Jonathan Soriano, dos exjugadors dels dos clubs, han estat tant el Barça com el Girona, i hem volgut parlar amb ells a 48 hores d'aquest enfrontament tan i tan especial, dos equips catalans a dalt de tot de la classificació, lluitant, com a mínim en el cas del Girona, a hores d'ara per la Lliga. Marc, Jonathan, una abraçada molt forta, gràcies per ser avui al Tu Diràs. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Bona nit.
3 minuts i 11:45 de la nit. Farem una pausa i de seguida obrim tertúlia, després de parlar amb el Marc Muniesa i el Jonathan Soriano. Arriben Juan Irigoyen, Ferran Martínez i Francesc Latorre per parlar d'aquest Barça-Girona i per parlar també d'altres qüestions. Ara tornem.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamà?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a Citroën.es.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
RAC 1. Hola, sóc en Xavi Rocamora i he triat el poema La neu perquè m'aboca al País Basc, que és on celebro el Nadal des de fa 18 anys. Allà, de fet, és on vaig passar el primer Nadal emblanquinat per la neu, tot i que també us dic que ara fa uns quants anys que allà ni hi apareix, com a molts altres llocs. El poema diu així: prendré un bon grapat de la neu més blanca i la guardaré dintre d'una capsa.
Aquest Nadal, RAC 1 puja dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC+1. diràs, amb Gerard Baller.
Senyals horaris de 11:45 de la nit, obrim tertúlia, el tu diràs, a la meva dreta el Francesc Latorre. Hola, Francesc, bona nit.
Bona nit,
bona nit. Amb el Juan Irigoyen també aquí a l'estudi de RAC1. Hola, Juan, bona nit.
Bona nit.
I el Ferran Martínez. Hola, Ferran.
Hola, què tal, bona nit.
A la taula també, a la Laia Coll. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
I avui no és gironí, gironí d'adopció, podríem dir, perquè no és gironí, okay, deixem-ho clar, però porta sang gironina, no, per les venes.
L'únic gironí és ell, que és de Sal.
Parla fins i tot abans que el saludin. Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Tot bé, Agut?
Molt bé, després sí. De... Hosti, tot, Martínez, tot bé?
Sí, no sé si...
Sí, perdoneu,
és època de refredat, és època de refredat.
Sí. Com veu?
Què, llarg el viatge d'Alacant, eh?
Molt llarg, que he vingut nedant i acabo d'arribar.
Estava mirant la classificació de primera, que abans no l'he repassat. El Getafe és vuitè, de sobte. El Getafe de Bordalàs té 22 punts, el València queda amb 19, però el Getafe de Bordalàs, com qui no vol la cosa, a 3 del Betis i a 4 de la Reial Societat. I això que a mi no em sembla que estigui fent una gran temporada al seu equip, però està traient els resultats endavant.
Està infravalorado, Bordalàs.
A nivell de resultats jo crec que sí. Mira què va fer amb el València quan hi va ser. És veritat que tenia l'equip que tenia, però...
Home, té Mayoral, que ha fet que són 9 gols,
sí,
has dit?
Sí, porta 9 gols.
Clar, no, buscar jugadors de primera divisió que hagin fet 9 gols i a més un equip de tant 1-0, si tens un jugador que et fa 9 gols vol dir que és un jugador que et dona molts punts, segurament.
No ha perdut ni un partit a casa.
Bordalàs no ha perdut cap partit
ni
a casa?
Ni un partit a casa, 5 victòries i 3 empats. No. Es fan forts a casa i va rascant algun empatet que el Getafe amb la manera de jugar doncs rascant.
Rascant
més d'un,
sí,
rascant,
amb tot
el sentit de la paraula, sí.
Sí, avui 3 expulsions, he vist que Baraja s'ha queixat de les 2 expulsions del València, que recordo com deia al principi, Gabriel Paulista i Javi Guerra no jugaran contra el Barça, i compta amb Javi Guerra perquè Cuadra Fernández l'ha expulsat per dir-li alguna cosa, de grossa, perquè l'ha expulsat en vermella directa, en una de les últimes jugades ja de la segona part. Per tant, estarem pendents de l'acte quan surti, per veure què li ha dit Javi Guerra. Segurament no es perdrà el partit del Barça, sinó que li poden caure algun partit més. Dit això, a veure, Laia, hem de repassar l'actualitat del Barça, que per on passa avui? Ter Stegen, una altra vegada? Sí, no?
Doncs Ter Stegen ja és a casa seva. Aquest matí el club ha emès un comunicat on s'explica que el porter ha estat intervingut satisfactòriament dels problemes lumbars i ha detallat que l'operació ha anat a càrrec de la doctora Amélie Legisler a l'Esports Clínic Bordeus Marinyà amb la supervisió dels serveis mèdics del club. El doctor Prunà ha estat allà en tot moment. En els últims dies alguns mitjans havien dit que l'operació seria Estrasburg i que el doctor Ashif Ganji seria l'encarregat de fer l'operació. Tot plegat és per l'armatisme que hi ha al voltant de la lesió de Ter Stegen, a petició del propi porter, que no vol que es donin detalls. El temps de baixa de Ter Stegen és de 2 mesos, tot i que no es descarta en un escenari optimista que pugui tornar abans. L'objectiu, però, és que pugui estar disponible pels 8ens de la Champions.
Ter Stegen, evidentment, baixa confirmada per diumenge contra el Girona, igual que Gavi i Íñigo Martínez. Com estan la resta de jugadors del Barça a menys de 48 hores pel partit?
Rafinha s'ha entrenat amb normalitat després de descansar ahir perquè acumula fatiga. Marcos Alonso ha tornat a exercitar-se al marge pels problemes a l'esquena i és dubte de cara a aquest duel contra el Girona. Christensen tampoc s'ha entrenat avui amb permís del club per la seva segona paternitat. Demà, si tot va normal, ha de ser a la sessió de les 11 del matí a la Ciutat Esportiva. I avui, per suplir les baixes, totes aquestes baixes, dubtes que hi ha, s'han entrenat amb l'equip diversos jugadors del filial.
Sí, el tema de Christensen... demà entenc que entrena, són qüestions personals evidentment, però si demà no entrenés, posem-nos en el cas que no s'entrena demà al matí, podria ser baixa pel partit contra el Girona.
A veure, no té cap lesió, sí que s'ha absentat d'aquests últims entrenaments per una qüestió personal, un motiu de pes podria ser a la banqueta. Aleshores veuríem si Xavi considera que està per ser titular o no, però no té cap lesió.
No, que està a Dinamarca.
Puede estar trabajando si quiere en Dinamarca, o sea, no es que está
sí.
No, es que está...
no, totalment, que passa que... Per això dic, però dic, en el cas que no s'entrenés demà...
En el gimnasio de l'hospital.
Estem fent futbol ficció, perquè com ha dit la Laia, el més normal és que s'entreni. Però dic, en el cas que no s'entrenés demà, i que vol dir que per tant està a Dinamarca,
Si no s'entrena, és que està a Dinamarca.
Però bé, si tot va normal, Christensen demà ha de ser a la sessió del matí.
Vale, fantàstic. Per tant, si Christensen està a la sessió, Araujo, Koundé, Christensen, i no hi ha cap discussió ni cap problema pel Barça.
Bé, aleshores, aquí podríem debatre si Xavi torna a apostar pels tres centrals, que seria lo lògic amb el rendiment que han donat en els últims partits, però també és veritat que si Marcos Alonso finalment no es recupera i no pot entrar a la convocatòria, si li passa algun d'aquests tres centrals et queda sense recanvi, perquè recordem que Íñigo Martínez és baixa confirmada.
Exacte, per mi aquesta és la clau, el que explica la Laia. Jo no descartaria que jugués un altre cop a Cancelo a la dreta i Valde a l'esquerra aquest cap de setmana.
Ah. No, no descarto.
És que tampoc tens no moltes alternatives, o no, Ferran?
No, és que tampoc tens massa més alternatives, sobretot pel que et diu la Laia, perquè vens molt condicionat per la baixa d'Íñigo. I, a més, si tens Christensen, que no ha entrenat els dos últims dies, que no saps ben bé en quin estat arribarà, perquè pot arribar, bueno, està a 2.000 quilòmetres, així que és un viatge, no sé quantes hores són d'aquí a Dinamarca, però...
Són 3 hores de vol.
Sí, però tampoc saps... Bueno, no sé, no, és una qüestió personal, tan personal que no saps ben bé com...
Seria
com
més arribarà. Una qüestió potser de descans d'ell, de si ha pogut dormir, descans, no ha pogut
correcte,
dormir,
sí,
més
clar,
que les hores
exacte,
aquestes
sí.
De
vol. O ja estava la regal, ha sigut
sí,
pare
sí, sí,
i el deixen
això em referia,
fora.
Això em referia jo... Però sí que és veritat que per mi... tal com ha anat la setmana, amb això que explicàveu ara, no descartaria els dos laterals més ofensius, per dir així, Cancelo al seu lloc natural i Valde un altre cop de titular.
Tu també ho veus així, Juan?
Sí, yo lo veo en estas condiciones. Igualmente, si Christensen no hubiese sido padre, también apostaría por esta defensa. En el caso de teniendo en cuenta que Íñigo está lesionado, ¿no?
Pero perdón, hasta para, ¿eh? Dius que ja... O no ho sabem, si està pare o no. No se sap, o...
Oficialment el Barça no ha comunicat que
no dic
ja,
que s'hi hagi
ja
comunicat,
para.
Però vull dir que...
Ah, no tenia informació privilegiada. Pensé que s'havia nascido.
No, jo no ho sé. Entenc que sí, però potser sí, pot ser que no. Però vull dir que no, ell no han penjat
res
a la xarxa. Però
tot és hermetismo.
Ah, hi ha hermetisme.
No, deixa'm una fàcil.
Com va ser pare ara de Jong fa 4 dies, el Barça no va dir res, va ser cosa personal, i fins que ells no ho van penjar a Instagram,
és lògic,
no es va saber.
Però això se sap si pengen alguna cosa els protagonistes.
De moment els protagonistes ni el Barça han penjat res a les xarxes socials.
No, perdó per fer aquest capítol de premsa rosa, però ho dic perquè em sembla que...
No, perquè no és premsa rosa, perquè t'afecta també en clau esportiva.
Clar, bueno, si la dona de Christensen no ha parit, Christensen demà serà a Dinamarca i Christensen, jo per això dic, no jugarà.
No,
si no, torna cap aquí. I
encara...
Tot bé,
no, i que l'obligació de Christensen és estar amb la seva família en un moment com aquest.
Clar, encara que hagués parit, si el jugador li diu a Xavi, entenc, no?, que ha estat pare o que és a punt de ser pare i, o que ho ha estat fa poques hores i que aquest partit l'alliberin, suposo que no hi haurà problema, que Xavi l'alliberarà. Si és una qüestió més aviat de pell, no? Una mica del que senti el jugador i que li digui l'entrenador.
I que portarà dos dies sense entrenar, vull dir, això és, és així, i farà l'últim entrenament abans del partit, que no és el més exigent de la setmana.
Va, soc una mica ansiós, però demà d'aquí unes hores, Xavi...
A partir de les 11 i a les 11...
Els 11 ho sabem. Sortirem de dubtes, ja està. Però podem d'aquí fer futbol ficció, premsa rosa, una mica de premsa rosa també divendres a la nit, però ja està. Com veieu el partit, aquest Barça Girona, així d'entrada, Francesc?
Superatractiu, i amb moltes incògnites i amb ganes de descobrir moltes coses, sobretot a nivell tàctic, perquè són dos entrenadors, dos equips que aposten per tenir la pilota, per joc d'atac, i tinc moltes ganes de veure qui s'imposa justament amb aquesta voluntat de tenir la pilota. El Barça ve d'una molt bona primera part, sobretot davant de l'Atlètic de Madrid, en què per fi aquest Gundogan, Pedri de Jong, es va aconseguir fer amo i senyor del mig del camp, gràcies també a una pressió molt forta a la pèrdua de l'Atlètic de Madrid, però hem vist un Girona molt protagonista també amb pilota, que arriba moltíssima gent sempre a l'àrea rival. Un partit, per mi, molt, molt, molt atractiu. Una autèntica festa del futbol català, perquè no passa, o no ha passat gairebé mai, que arribin segon i tercer els dos equips catalans. A Madrid estan molt acostumats a veure l'Atlètic de Madrid, el Real Madrid, a tenir partits d'aquesta calada, no? Però aquí no estem acostumats i per tant...
I segon el Girona, que això és el que estem menys acostumats.
Però m'ha agradat l'enfocament de la Torre, perquè festa del futbol català no ho havia sentit encara. I és veritat, podria ser,
segon i tercer,
podria ser un partit per treure pit del futbol català aquí a Catalunya. Però diguéssim que el partit s'ha enfocat més, no?, per aquesta nova realitat a la qual estem en el dia d'avui, que pot ser, i em sembla que ho deies tu, Agut, pot ser circumstancial, i ho és, perquè no és estructural que el Girona estigui aquí dalt, però aquest nou frec a frec, no?, entre dos equips que ara mateix estan separats per 4 punts i que el que en té 4 més hauria de ser el que n'ha de tenir 4 menys, o fins i tot està molt més per darrere del Barça, no? Però que no ho havia enfocat així, jo crec que no ho havia sentit
també,
encara. Festa també, al futbol català.
Estoy de acuerdo con Francesc, ¿eh? Però també, com no existe una rivalidad por ahora entre el Barça y el Girona, como si en el caso hubiese estado el Español en esta circunstancia, también es como algo mucho más lúdico, si se quiere. No va a ser el domingo un partido ni de riesgo ni nada como hubiese pasado contra el Español. Eso también favorece a que se mire desde otra óptica, se mire de una manera mucho más optimista, si se quiere, el derbi, o el, no sé cómo llamarlo, ¿cómo se dice? Como
duel derbi català.
Sí, es que derbi son la mateixa ciutat,
clar,
no?
La televisió que fa el partit, que en aquest cas és DAZN, li diu derbi, però jo crec que és del català. Com...
Clar, jo crec que derbi és allò per vendre el producte, no? És per posar-hi alguna cosa, però derbi és veritat, és una mateixa ciutat, no són clubs, de per molt que siguin d'un mateix país, de ciutats que estan a 80 quilòmetres l'una de l'altra.
Ferran, ahir ens deia el Narcís Julià, tàcticament és un partit que m'interessa moltíssim i que realment no sé per on sortirà. Hi estàs d'acord? Vols veure tàcticament què passa, qui agafa la pilota, qui domina el partit, qui pressiona dalt, etc, etc?
Jo, ara, en clau culer, seria més optimista que fa dues setmanes, bueno, que fa una setmana, sobretot més que el partit del Porto, pel partit de l'Atlètic de Madrid, perquè vaig veure per primera vegada el Barça sortint des del principi a tenir la iniciativa, sentir-se superior al rival, i crec que és l'únic guió que pot aspirar el Barça per guanyar el Girona el diumenge. O sigui, si el Barça surt a especular o surt una mica empanat com ha tingut altres partits, es pot trobar ja d'entrada amb un equip que li passi per sobre, perquè com dèieu, doncs, és un rival molt atrevit, que ambiciós, que no té complexes aquest any el Girona. El que passa que després vull veure com reacciona el Girona en aquest sentit, perquè per exemple contra el Madrid sí que vaig veure per primera vegada cert complexe, no, del Girona, i en canvi jo crec que ja fa molt temps del partit del Madrid, crec que ara el Girona s'ho creu molt més i potser ha deixat de banda aquest punt d'inferioritat que podia sentir, doncs, les primeres temporades, no? La primera temporada a primera, l'any passat quan va tornar. Jo crec que ara ja s'ha sent un equip molt més sòlid, i crec que és mèrit també de l'entrenador, del missatge. A mi m'agrada també Mitchell quan diu això, que l'objectiu... Perquè el Juan deia allò de la partit lúdic, jo també ho crec en clau que és un partit festiu, perquè jo crec que molts dels aficionats del Girona antigament eren culers, i a mesura que ha anat pujant l'equip de la seva ciutat, doncs també han anat agafant afició pel seu equip de la ciutat, i per exemple, bueno, jo ho he explicat més d'una vegada, els meus nebots ja són del Girona, són nanos que tenen 6, 7, 8, 9, 10 anys i ja són del Girona perquè han crescut amb el seu equip. Bueno, també son pare és d'aquests...
Bueno, Agut, 8, Agut també.
Sí, no.
Agut és una afició de Girona, hace 2 hores.
He de dir que són gent de tota la vida del Girona, però ja, així com, per exemple, el meu cunyat, pues, recordo que parlava, també tenia cert sentiment culer, els meus nebots ja no el tenen, això. Vull dir, bueno, no tenen una antipatia contra el Barça, ni, però com poden tenir cap altres equips, però sí que és veritat que ja hi ha rivalitat, fins i tot, que, bueno, que esperen el partit contra el Barça per guanyar-lo, i a mi això m'agrada, i crec que és un dels mèrits, i falta també que això es transmeti dins el vestidor.
Jo per al·lusions, sí? Sí, evidentment, a partir de fer el seguiment del Girona m'he empaltat de sentiment gironí i ara em representa i m'hi sento totalment representat des de molts punts de vista pel club i per la ciutat, i no cal que me n'amagui, és així. Llavors, més enllà d'això, també crec que des del meu punt de vista per mi és molt bonic veure com un club creix, és a dir, el Barça tots l'hem vist gran, El Barça tots l'hem vist lluitant per lligues de campions, per lligues, pel que sigui, però tots l'hem vist sempre dalt de tot.
Tots potser no, però...
Sí. Bé, molts, dels que som en aquesta taula, sí. Més o menys...
Molts, no ho he dit per al·lusions,
molts,
eh?
No, ja sé, molts dels nostres oients. I el Girona, tu l'estàs veient? Com li ha costat arribar fins aquí, camí de l'estabilització, que sembla que ho va aconseguint, però això és molt volàtil, de moment sí, veurem la temporada que ve, etc., però hem vist com ha patit per arribar fins aquí. I estem assistint al creixement i la consolidació d'un club que, a més, ja no és només el què, sinó és el com. Que el que està aconseguint ho està aconseguint d'una manera que ens atrau, que ens distreu, que ens agrada, que ens crida l'atenció, que ens complau, que ens fa feliços, doncs home, que ens diverteix. Jo és que per mi això és molt important dins de... a l'hora d'explicar com aquest club i aquest equip actual t'atrapen i et sedueixen, no? Això d'una banda, i per tant per aquí, per lluir l'orgull gironí, que ja no és només allò de no rendir-te fins al final, sinó que també passa, entre d'altres coses, per estar fent un futbol espectacular i que són resultats que es mereixen al camp. I després, home, jo crec que qui domini més el partit, el Barça, a mi contra l'Atlètic de Madrid, és el primer dia que m'agrada gairebé tot un partit, perquè també li dono a l'Atlètic de Madrid a la segona part la possibilitat de posar el Barça contra les cordes, perquè és l'Atlètic de Madrid i en algun moment ha de passar, tot i que l'Atlètic de Madrid posa el Barça contra les cordes els últims 20 minuts potser, abans per exemple Azpilicueta podria anar al carrer tranquil·lament. O sigui, que el Barça fa per mi un bon partit, un partit complet durant molts minuts, per primera vegada just abans de rebre el Girona. El Girona és un equip fet i veurem què és el que són capaços de fer. Per mi el Girona no hi té res a perdre, perquè està en una situació a la classificació que no li ve d'aquí per si pateix pel descens o per qualsevol altra circumstància, i per mi el Girona té al davant una possibilitat de consolidació, té una possibilitat de fer un salt qualitatiu, sobretot a nivell anímic i d'autoconfiança, espectacular, perquè si tu vas al camp del Barça, és un repte que Mitchell plantejarà, suposo, segur, als seus jugadors, perquè el Barça no, el Girona no ha guanyat mai al Barça. Mitchell, aquests microreptes sempre els planteja el vestidor abans d'un partit o d'una temporada. Doncs llavors, si aconsegueixen fer això, jo crec que encara hi creuran molt més en tot el que estan fent a nivell futbolístic, i que encara pot ser una temporada millor del que està sent, perquè l'equip està ara mateix doncs, que vessa confiança en tots els aspectes.
I com que vessa confiança, jo crec, responent al que plantejava el Ferran, que demà el Girona sortirà valent, que demà el Girona no sortirà complexat. Li va sortir malament l'aposta l'any passat a Montilivi, va sortir a la primera part potser més acomplexat contra el Barça tampoc no va fer cap gran partit, però va acabar perdent aquell partit. A la segona part, quan s'hi van posar, el Girona li va plantejar problemes al Barça.
Curiosament, crec que la temporada passada el Girona va jugar millor al Bernabéu i al Camp Nou que no pas a casa contra...
contra el Madrid, no, perquè el Madrid la temporada passada li vas fer un 4-2.
Contra el Madrid,
contra
el Tati, sí.
Sí, però
i el Camp Nou surt valent i treu un 0-0. I aquest any, contra el Madrid, és veritat que acaba 0-3. Però el primer quart d'hora... un pal de Sigankov i una ocasió de Yangel Herrera que es poden posar 2-0. Sí. Vull dir que va sortir valent també contra el Madrid.
I de fet, el que passa és que jo crec que quan abans el Ferran parlava del partit del Madrid a Montilivi d'aquesta temporada, jo pensava en que el resultat, que al final si és el que és, doncs és just, perquè el Madrid va fer el 0-3 al quart d'hora, 20 minuts de la segona part, i després es va dedicar a pasturar. Si abans tu aprofites alguna de les ocasions i en 5 minuts tens dues ocasions claríssimes i els 5 primers minuts de la segona dues més, què passa al bon gol cantat, crec que també era de Yangel amb un cop de cap, et poses 1-0 o 1-2 i el partit pot canviar. Si el Girona es posa en contra, sabem que està responent bé, però no és el mateix posar-te en contra el Granada, amb tots els respectes, que el camp del Barça. O sigui que aviam quina resposta té el Girona segons el context del partit i quina maduresa mostra.
12 i les 12. Ara seguim, una pausa molt ràpida i seguim.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial. El Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
Per una bona primera impressió, no hi ha segones oportunitats. Per això l'Audi Q5 Sportback S-Line inclou detalls únics que ressalten encara més el seu disseny. Amb llums Matrix LED i seients esportius, atrau mirades allà on va. Perquè viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Gaudeix-ne ara de l'Audi Q5 Sportback S-Line amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
50.679 50679
Sèrie
84084.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
Aquí seguim, el Tu diràs, fent tertúlia amb el Juan Irigoyen, el Francesc Latorre, el Ferran Martínez, el gironí d'adopció, el Miquel Agut i la Laia Coll.
És un honor que un gironí de debò, de soc arrel com vos, em digueu el gironí d'adopció. Això vol dir que ja m'he guanyat moltes coses.
Més o menys, més o menys. Tu no et preguntaré com l'Aleix.
Un xuxu t'has guanyat, un xuxu.
Tu el seu somni és jugar al Girona, no? No al Barça, sinó jugar al Girona, el teu somni.
El meu, home, vaja, jo segur, perquè... Bueno, el meu somni seria jugar al Bons Aires, si vols, perquè seria jugar futbol, ja però fet tard.
Ara que parlem d'això de l'Aleix García, jo crec que ja n'hem parlat molt, però, Juan, tens alguna opinió formada del debat Aleix García que s'ha creat durant tota aquesta setmana i que esperem que... Suposo que demà ja se'n parlarà d'una altra cosa, que no sigui d'Aleix García.
A mi, honestament, me parece una tontería el debat al rodo de Aleix García. Entiendo que Mitchell se tuvo que posicionar, ¿no? Me dice, ¿cómo lo llamarías, Miquel? Mike, un tirón de orejas.
Sí, le va a tocar el crustó a Aleix García. Pero el que pasa que Mitchell es allo que fa, que cuando digo la rueda de prensa es porque va a seguir todo el jugador.
Está bien, pero me parece más... No sé, no me parece que... A mí no me parece que, es para, que sea para tanto. Quizás hay gente que no está de acuerdo conmigo, no sé qué, no me pareció. Y me pareció que, bueno, Mitchell actuó como políticamente tenía que actuar, no era para tanto. Y creo que lo hizo porque lo tenía que hacer, no porque realmente lo sintiera. Pero no sé, por ahí están todos desacuerdo conmigo y creen que lo de Aleix García era para tanto.
Jo crec que, no ho sé, jo crec que des de fora, veient-ho des de fora, alguns aficionats del Girona els ha molestat.
Sí, tu creus?
Les declaracions, alguns sí.
Jo és que tinc ganes de per exemple, a la prèvia del gol a gol, segur que ens faran fer una enquesta d'aficionats de Barça i Girona. Hòstia, i tinc curiositat per saber si trobaré algun aficionat del Girona emprenyat. És que...
A vos te molestó?
Crec que deu ser 0,5 de 10.
Sí, creus que n'hi ha?
És una cosa tan natural el que va dir, tan natural, que potser li falta una mica de cintura per esquivar la pregunta justament en aquesta setmana. Potser sí. Hòstia, el 99% dels nens...
Sí, per mi és la cintura...
De Catalunya han somiat a jugar al Barça, tu.
El moment,
sí,
no?
Sí, però també és el moment de... Sí, bueno, una mica del que dèiem abans, no? Que segurament ell es deixa portar per la naturalitat, però has de saber que aquesta setmana, sent el capità del Girona, doncs t'ho podies haver estalviat, la veritat. Jo tampoc li trobo... Li donaria més transcendència, però...
Però, Ferran, si estamos todo el tiempo exigiéndoles... Estamos todo el tiempo exigiendo que sean naturales, que sean sencillos, que digan
sí,
lo que
sí,
piensan.
Sí, sí.
Y cuando lo dicen, los crucificamos. Entonces es como una contradicción.
No, en cap cas estic crucificant. Ho puc entendre. El que passa que crec que... també puc entendre que hi hagi gent del Girona que se senti ofesa, o bueno, que li hagi, no ofesa, però que li hagi molestat de dir, cony nano, no era la setmana per dir això, que juguem el diumenge contra el Barça. I després, jo crec que demà, per exemple, a Xavi se li preguntarà.
I
vaja, posaria amb el foc.
I jo crec que...
serà
així. Sí, que és un tema que seguirà fins al final, fins a l'últim dia.
Ja t'entenc. Sí, sí, que demà també se'n parlarà a les rodes de premsa, sí, i probablement que també li caurà una tercera pregunta a Michel.
És innegable que, per més que hagi fet aquestes declaracions, per més que tingui el pensament, Aleix García donarà el 1000 per 1000 diumenge al Camp Nou, a Montjuïc, perquè guanyi el Girona. I això, per exemple, en altres esports com el món de l'handbol, per exemple, Gonzalo Pérez de Vargas ha firmat ja un contracte a partir del 2025 amb el Kiel, i ell continua jugant amb el Barça, i ell el que vol és guanyar els màxims títols possibles amb el Barça, perquè això és el que li quedarà en el seu palmarès. I si hi hagués una final de la Champions aquest any, Barça-Kiel, amb qui anirà el jugador? Amb el seu equip, que és el d'ara. A partir de l'any que ve ja serà una altra cosa, però...
Què passaria si passés això en el futbol?
Són animals competitius. Són animals competitius. I te quieren ganar a todo.
No, però a més, si l'Aleix diu això, és perquè està fent una feina espectacular des de fa 3 temporades, com tant i aquesta, amb fins i tot arribant a ser internacional absolut amb Espanya, primer jugador del Girona que ho aconsegueix, i sent un dels capitans. Això vol dir que és un dels jugadors emblemàtics de la plantilla actual. I això t'ho arriben a dir fa 3 anys, quan torna l'Aleix a Girona, i no t'ho creus, perquè havia estat vagant per Romania, per Bèlgica, havia estat a l'Eibar, i ara torna. Amb Michel hi ha com un amor a primera vista, es potencien mútuament, perquè Aleix ha jugat tots els minuts, és l'únic jugador de la Lliga, si no m'equivoco, de camp, deixant de banda de porters, que ha jugat tots els minuts, Aleix García, i estem parlant d'un jugador bàsic que, si es planteja això i si li fan aquesta pregunta, és perquè ell està donant la possibilitat, està, com es diu musicalment, donant el peu, donant el to, perquè li puguin fer la pregunta. Després, que pugui ser més o menys encertat, tampoc no sé quan es va gravar aquesta entrevista, perquè potser es grava fa 10 dies, no ho sé, i llavors s'emet en un moment en què aixeca certes susceptibilitats. Això també pot ser, però bé, en tot cas, jo crec que tampoc no n'hi ha per tant, i que forma part de la lògica. Sincerament, per mi, són declaracions lògiques. Com que,
i sinceres.
Clar, com,
però, un excés de sinceritat.
Però si fos el Madrid, o fos l'Atlètic de Madrid, o segurament el que podríem... entre quantes criticades, l'oportunitat de les declaracions 3 o 4 dies abans, i abans d'un partit de Copa del Girona, encara que fos a un camp modest com el de l'Oriola. Però dit això, és que té tota la lògica del món que, per molt bé que estigui el Girona, algun dels seus jugadors que més destaquen, si el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, no ho sé tu, el Bayern de Múnich els ve a buscar, doncs que com a mínim s'ho pensin.
I després hi ha una altra qüestió que també marca la prèvia, que són la clàusula de la por, no? I les clàusules de la por, però Eric García no en té, la clàusula de la por que se li imposa a Pablo Torre, i que ahir deia Michel, no, doncs que no tenia la intenció el Girona de pagar-la perquè la quantitat era important. Sou partidaris d'aquestes clàusules, i en el cas de Pablo Torre, sou partidaris de que el Barça imposi clàusules de la por?
Em sembla una clàusula absolutament ridícula i d'equip petit, et diria. És un jugador amb el qual tu has decidit no comptar aquella temporada, li busques una sortida, en aquest cas a Girona, busques que tingui minuts, busques que pugui créixer, i et preocupa que aquest pugui perjudicar tu amb un partit? Per mi no li trobo cap sentit, fa d'equip petit, justament. Hòstia, si un dia podrà estar motivat i et podrà demostrar a tu com ha crescut, com ha progressat abans d'arribar a aquest enfrontament directe amb els seus excompanys, amb el seu exequip, és aquest dia.
Más que de equipo chico, es de sentimiento, chico. Porque en realidad nunca un equipo chico le presta un jugador a un equipo grande. Y o sea, siempre es al revés. Siempre los equipos grandes le prestan a los chicos. O sea, para mí, yo estoy con la Torre. Es una estupidez. O sea, me parece algo que no tiene ningún tipo de sentido hacer eso. O sea, y aparte, con un jugador sí y con otro no. O tiene más sentido.
No, però que va signar a últim moment, i allò no es van atrevir a posar-la per no pifiar.
Perquè tu, quan Eric se'n va a Girona, necessites el límit salarial, i llavors t'interessa que l'Eric se'n vagi, i aquí doncs no hi ha tant marge per negociar. Però jo crec que això hauria de ser ja no la voluntat dels clubs, la voluntat de la Lliga.
Sí.
Perquè al final, si tu jugues uns partits amb un jugador i uns altres no, o un, vaja, dos no, vol dir que hi ha un rival que s'està beneficiant de l'absència de l'adversari. Per tant, la competició, des d'aquest punt de vista, clar, no acaba de ser igual en tots els partits, i no perquè hi hagi una vermella o una lesió, sinó perquè hi ha un club propietari d'un jugador que impedeix que jugui contra ell. Doncs si tu no el vols, o vols que es formi, que jugui contra tu també.
La FIFA ho prohibeix, la Federació Espanyola i la Lliga no.
Clar, és que per mi aquesta és la mare dels ous.
A nivell internacional està prohibit que tu posis clàusules de la por amb jugadors cedits.
A l'equip petit.
I també és curiós, perquè les circumstàncies són com són, però si en una temporada normal el Barça és segon i el Girona és 14è, encara potser s'entendria menys, no?, aquesta clàusula de la... Ho dic perquè ara algú pot dir, mira, és un rival que està a 4 punts per sobre de,
igual,
del Barça.
Igual Pablo no ho hagués jugat.
Segurament, si Ángel Herrera està bé, no hagués jugat.
Sí, però
sense Ángel...
Tindria opcions, segurament, pot ser.
No, les tindria segur. I si no de titular, de suplent.
Jo crec més de suplent, hagut.
No, pot ser, però vull dir que opcions per jugar... Sí.